Ràdio Estel. Són les 9 del vespre.
Trucar i resoldre els teus dubtes sobre salut és tan fàcil com això. Trucar. Salut natural per tothom. De dilluns a divendres a 12:45 del migdia, el doctor Jacinto Valverde i la doctora Núria Lorite atendran els teus dubtes. Truca'ns al directe al 93 409 27 71 o 93 409 27 72 i fes la teva pregunta als doctors. De dilluns a divendres a 12:45 del migdia, Salut natural per tothom a Ràdio Estel, amb el patrocini de Laboratoris Maen. El diumenge 16 de desembre a les 7 de la tarda, vine al concert de Nadal de la Basílica del Pi. Ràdio Estel et proposa una vetllada única a càrrec dels cors del Conservatori i l'Orfeó Badaloní i l'Orquestra Baetulo interpretant Mass of the Children, de John Rutter, una obra que segueix el text de la missa tradicional llatina i grega amb diversos poemes anglesos. Entrades a 10 euros. El 16 de desembre, Mass of the Children, de John Rutter, a la Basílica del Pi de Barcelona. Més informació a radioestel.cat.
Ràdio Estel.
Bossòst era Val d'Aran 106.0.
Hola Catalunya, hola Andorra, salutacions a tots els que ens escolteu també per internet a radioestel.cat o ens escoltareu després al nostre compte d'e-books. Benvinguts al Bàsquet al Dia.
Bàsquet al Dia, amb Aran Soler, amb el suport d'Endesa. Ara i aquí, viu amb Ràdio Estel, Bàsquet al Dia, amb Aran Soler.
Bona nit. Demà dijous, plat fort al bàsquet europeu, clàssic entre el Madrid i el Barça, al pavelló madrileny, en el partit de la màxima rivalitat estatal ara a Europa. El Barça Lassa, que és líder de la Lliga Endesa, intentarà derrotar a un Real Madrid fort i consistent, sobretot a la seva pista. El derbi que arriba en un bon moment pels blaugrana, ja que l'equip està clar que va de menys a més. La tornada de Sergi Llull és un altre al·licient per aquest gran partit que començarà demà dijous a partir de les 9 del vespre. D'altra banda, el Morabanc Andorra feia història ahir, malgrat perdre davant del Ratio Farm Ulm alemany per 88-80, classificant-se per primer cop a la seva història pel top 16 de l'Eurocup. Meritòria classificació de l'equip dels Pirineus, que d'aquesta manera escriu una pàgina més a la seva trajectòria. Parlarem de tot això i ho fem primer del clàssic de demà. Svetislav Pešić deia a la prèvia que els partits contra el Madrid són sempre importants i els jugadors sempre volen guanyar, ja sigui a la Lliga Endesa o a la Euroliga.
Todos los partidos contra Madrid son, no significa si tú juegas en Europa Liga o Liga Endesa, son importantes y jugadores de ambos equipos quieren a dar máximo para jugar bien, para ganar, y nosotros no hacemos diferencia. Sabemos que todo el mundo sabe que no hay dos partidos iguales. Nosotros ganamos último partido aquí en Palau, pero sabemos que Madrid en casa es otro partido, y también cuando hemos perdido aquí, ahora esto, nosotros estamos todos deportistas, tenemos nuevo desafío, nuevo reto, y todos tienen ganas de Madrid, pero nuestro equipo también.
Paraules de Svetislav Pešić, tècnic blaugrana, que demà intentarà guanyar en una de les pistes més complicades del continent europeu. Comencem aquí la gravació del Bàsquet al Dia d'avui dimecres, dia 12 de desembre del 2018, amb el José Matoses al control tècnic i el Xavi Pagant a la producció.
Benvinguts a una nova edició del Bàsquet al Dia.
A Ràdio Estel, Bàsquet al Dia. Presented by Dan Soler.
I l'altre tècnic del partit, el Pablo Laso, que també valorava el clàssic de demà. Laso reconeix que un Barça-Madrid o un Madrid-Barça sempre és especial.
Bueno, al final es un partido, entre comillas, como digo siempre, uno más de Euroliga, ¿no? Estamos hablando de una liga regular de 30 partidos en el que yo pienso que todos son importantes. Lo que es indudable es que un Real Madrid-Barcelona, un Barcelona-Real Madrid es siempre un partido especial, ¿no? Por lo que significa, por ser el derbi, jugamos en casa, yo estoy seguro que mañana va a haber un gran ambiente en el Palacio. Y bueno, y para nosotros, dentro del de saber que es una competición muy exigente, pues un equipo que está en la parte alta de la clasificación y al que nosotros, bueno, pues si queremos mantener la buena línea que llevamos en Euroliga, debemos intentar ganar, porque además jugamos en casa, ¿no? Pero bueno, hablamos de un equipo con muy buenos jugadores que, bueno, que tienen muy bien cubiertas todas las posiciones y que realmente, bueno, sabemos que vamos a necesitar hacer un gran esfuerzo.
I més protagonistes, perquè no solament han parlat els entrenadors, sinó també els jugadors. Del Barça l'assa Antetokounmpo, que parlava de la complicació de guanyar, de lo complicat que és sempre guanyar el Real Madrid.
Bien, otro partido en Euroliga fuera de casa. Llevamos muchos fuera de casa. Bueno, hemos preparado como otros partidos. Hay que entrenar bien en casa, viajar y mañana jugar. Un rival bueno, complicado, es líder y va a ser un partido muy, muy difícil.
A part d'aquest clàssic a l'Eurolliga i en aquesta dotzena jornada es disputaran entre demà i divendres els següents enfrontaments. Per demà dijous, Olympiacos Anadolu Efes a 6:15 de la tarda, hora local. CSKA de Moscou, Khimki de Moscou a 6:00 de la tarda, hora d'aquí. També un derbi local, en aquest cas rus. Fenerbahçe Milà a 8:15 del vespre i Maccabi Baskonia, partit que començarà a partir de 8:05 del vespre. Divendres es completarà la jornada amb els 3 partits següents. Bayern de Múnich Žalgiris a 9:15 del vespre, Panathinaikos de Rusafaka Turk a 9:15 del vespre i tancarà la jornada el partit Gran Canaria Budućnost també divendres a 9:00 del vespre. La classificació actual de l'Eurolliga que està així. Primer Fenerbahçe, líder de la taula amb 10 victòries i una derrota, seguit del Real Madrid de Valolaso, segon amb 9 victòries i 2 derrotes. Tercer, CSKA de Moscou amb 9 victòries i 2 derrotes. Quart, Anadolu Efes, 8 victòries i 3 derrotes. Cinquè, Olympiacos, 6 victòries i 5 derrotes. Sisè, Milà, amb el mateix balanç, 6 victòries i 5 derrotes. Setè, Barça Lassa, també, 6 victòries i 5 derrotes. Vuitè, Žalgiris, 5 derrotes, 5 victòries i 6 derrotes. Panathinaikos, 9è, 5 derrotes i 6 victòries. Desè, Bayern de Múnich, 5 victòries i 6 derrotes. Khimki de Moscou, 11è, amb 4 victòries i 7 derrotes. 12è, Baskonia, 4 victòries i 7 derrotes. 13è, Gran Canària, amb 4 derrotes i 7 victòries. I tanca la classificació 14è, Maccabi de Tel Aviv, amb 3 victòries i 8 derrotes. 15è, Budućnost, volíem dir, 3 victòries i 8 derrotes. I 16è, IQE, aquest sí que tanca la classificació d'aquesta Eurolliga, Rusafaka Turk, amb una victòria i 10 derrotes.
Bàsquet al dia, amb Baran Soler.
Amb la mateixa energia pots girar l'esquena o fer una abraçada. Dir adéu o benvingut a casa. L'energia és el que tu fas amb ella. A Endesa utilitzem la nostra per fer-te la vida més fàcil, amb solucions innovadores com One, Infoenergia o mobilitat elèctrica. Endesa, creiem en l'energia d'aquest país.
I tornem amb més bàsquet europeu, però en aquest cas parlem de l'Eurocup. Avui tenim aquí en directe a l'estudi el nostre expert, col·laborador de Ràdio Estel, d'aquí de Bàsquet al Dia, expert en bàsquet, amb tot tipus de bàsquet. Lliga Endesa, Eurocup, Euroliga... Tot el que li preguntem és una enciclopèdia. Es tracta del Sam Gutiérrez. Sam, què tal? Bona nit.
Què tal, Ala? Bona nit.
I benvingut al programa.
Un plaer, com sempre.
La veritat és que ets un crac amb aquest assumpte, perquè tens molts coneixements de bàsquet i poca gent com tu deu saber més que tu. No sé si l'Adrià també de la NBA...
Sí,
clar, especialitzat
sí,
en NBA.
Sí. L'Adri, tot el que sigui saltar al basal, ell ho domina.
Sí,
però aquí a Europa...
Eh? Sí. Amb ell agafaria un avió, aniria als Estats Units i seria el més feliç del món anar pavelló per pavelló de tota la NBA.
Totalment,
sí. Sí. Sam, parlem, si et sembla, d'Euroliga.
Som-hi.
Demà plat fort, ja ho hem comentat abans, Madrid-Barça.
Sí.
Com arriba aquest partit? Tu que segueixes molt al bàsquet i que estàs al dia i que aquests que sou tan experts en bàsquet...
Sí, tan friquis del bàsquet.
No, friquis no, home, no. Vull dir, especialistes, s'ha de dir, perquè és veritat. com veus aquest partit, perquè és un clàssic, però clar, sí. Tant en el Pesic com en l'Asso diuen el mateix, que sempre és un partit diferent, que costa ganar, que mai se sap qui guanyarà, però no sé, tu com el veus? Com...
Completament, i jo crec que és, un... és més important, és un partit clau aquest, perquè el Barça-Lassa porta 3 derrotes en els últims 4 partits i és caixa o faixa. Ha de plantar-se a Madrid, ha de fer un plantejament molt seriós, ha de sortir molt sòlid i molt concentrat i realment ha de plantar cara i ha d'intentar aconseguir una victòria a possiblement la pista més difícil d'Europa. Vam veure que el Morabanc va aconseguir una victòria in extremis a Madrid, el CSKA també va guanyar a Madrid, però, clar, el Barça-Lassa té una proesa de vèncer i serà molt complicat assaltar el Wisic Center.
A més, torna Sergi Llull.
Torna Sergi Llull, Ayon, que està en estat de gràcia, va ser l'MVP de la jornada 11 a l'Eurolliga. El Barça, doncs, Kevin Serafán està una mica tocat, però s'espera que el francès salti a pista. I està clar que el Madrid doncs, anirà amb tot i no té cap baixa sensible. Per tant, serà difícil.
Clar, perquè a diferència del partit de Liandesa, aquell que va guanyar el Barça aquí al Palau,
sí.
Que el va guanyar clarament,
sí.
No recordo exactament el resultat, no sé si te'n recordes.
Sí, de 17 punts.
De 17 sí. Punts, sí. O sigui, no sé quin, exactament no me'n recordo, però sé que va guanyar de 17. Demà serà molt diferent.
Demà serà diferent precisament per les inèrcies que comentàvem. El Madrid ve com una bala. El Madrid ve molt, molt bé de forma i físicament també els jugadors doncs, estan a un nivell molt alt. El Barça-Lassa una mica doncs, sembla que està passant aquest primer... el primer tram de la temporada on els pesos pesats hauran de fer un pas endavant. Singleton, ho vam veure el cap de setmana passat contra l'Iberostar Tenerife, que realment va dir aquest partit el guanyem i m'hi poso, i va aconseguir doncs, 2-3 triples consecutius que van fer guanyar el partit del Barça-Lassa. Tot i així, el Barça no va tenir un partit fàcil. Per tant, és una mica que el Barça s'està retrobant amb aquestes sensacions tan bones que havia plantejat al començament. I veurem, contra un rival de l'envergadura, de la potència i de la solidesa del Real Madrid, veurem demà.
Per tu els favorits, Sam, si et pregunto d'Eurolliga, mulla't, ja sé que ara t'estic apretant,
sí,
no. Interpel·lant, no? Però sempre hi ha favorits. Madrid, Fenerbahçe, CSKA, quins diries?
Sí. Jo crec que hi ha tres equips que sí? estan per sobre quins de la són? Resta, sí. Que són el Fenerbahçe, el Palau... Va
arrasar, eh?
Jo crec que el Barça-Lassa, i com a aficionat del bàsquet, a tu t'agradaria que el teu equip jugués com el Fenerbahçe. Tenien baixes sensibles, però tot i així, els jugadors que van sortir, ostres, és que van fer un partit molt bo, molt seriós, i evidentment tenen un tros d'entrenador com Obradovic a la banqueta, però jo crec que Fenerbahçe, CSKA, CSKA juga una mica en avantatge perquè també té, doncs, evidentment, una inversió i un pressupost difícil d'assolir pels altres equips. Però també, evidentment, juga amb les millors peces del continent i aquests jugadors que per qualsevol motiu no han pogut colar-se a l'NBA doncs tenen un contracte molt suculent a l'equip rus. I, finalment, el Real Madrid, perquè duen doncs, pràcticament una dècada sent el líder a nivell de joc i al començament van perdre Mirotic, després van perdre el Chacho, després van perdre Doncic i segueixen allà. Pablo Lasso el que està fent jo crec que té molt mèrit perquè segueixen allà competint. I a partir d'aquí, Panathinaikos, Olympiakos, el propi Barça-Lassa, jo crec que són equips que poden vèncer qualsevol i donar la sorpresa, però sí que penso, Aran, que CSKA, Fenerbahçe i Real Madrid estan un pas per sobre i són possiblement els favorits per conquerir l'Eurolliga.
Històrica classificació, anem a l'Eurocup, històrica classificació del Morabanc Andorra pel top 16, Sam?
Va ser...
Malgrat perdre, perquè sí. Va perdre 88-80.
Va ser un suspens. Recordem que el Morabanc necessitava perdre, si perdia, per menys de 9 punts i 2 tirs lliures de Dylan Ennis al final van aconseguir doncs, reduir aquesta distància a 8 punts i derrota doncs dolça, entre cometes, perquè el Morabanc avança al top 16, veurem en quina posició acaba, esperem que acabi segon, tercer o fins i tot primer, si doncs, els resultats es donen a favor, però sens dubte, l'equip d'Ivonne Navarro, que té molt mèrit i molta sort en aquest top 16, que es disputarà entre l'1 i el 6 de febrer, i a per totes, un altre cop.
Entre l'1 i el 6 de febrer, entre l'1 de gener i 6 de febrer. Eh?
Així és, sí. El bàsquet no para, i un cop la setmana que ve es culmini aquesta primera fase, aquest top 32, el top 16 sí que s'hi entra amb tot, i des de l'1 de gener fins al 6 de febrer, 4 grups de 4 equips, i també serà el mateix, tots contra tots, i 6 partits en aquestes 5 setmanes.
Sam, si fossis al Morabanc Andorra, l'entrenador, l'Ivonne Navarro,
sí,
o com a seguidor, o aficionat, sí, o soci, quins rivals preferiries no tenir?
Jo crec que els rivals espanyols estan demostrant doncs molta competitivitat. El València Bàsquet està arrasant el seu grup, i també l'Unicaja també ho està fent. També el Morabanc ve d'enfrontar-se contra l'Estrella Roja, contra Galatasaray, que són equips doncs, que podrien competir perfectament a l'Eurolliga. Però no oblidem també Lokomotiv Kuban, també hi és, el propi Zenit. Són equips amb prestigi, amb pressupost. I si n'hagués de destacar dos o tres, jo crec que els equips espanyols i el Lokomotiv Kuban crec que són els rivals a evitar pels andorrans.
Molt bé, Sam. Alguna cosa més a comentar?
Doncs destacar que avui, en notícies de cine, la pel·lícula Campeones, del Javier Fesser, doncs, ha rebut 11 nominacions als Premis Goya, entre les que destaquen millor pel·lícula, millor direcció, millor guió original, millor actor protagonista, etc. Per tant, jo recomano que qualsevol aficionat al bàsquet o aficionat al bon cinema que la descobreixin, perquè realment Campeones, de Javier Fesser, és una molt bona pel·lícula.
Campeones, de César. Molt bé, Sam, ens continuem parlant.
I tant, quan vulguis.
Estem en contacte i parlarem de més bàsquet, com no, aquí, a Bàsquet al Dia. I comentem la jornada d'ahir de l'Eurocup, perquè, com dèiem ara amb el Sam, el Morabanc Andorra, aquesta classificació històrica pel top 16. L'equip d'Ivonne Navarro, que es classificava i que el seu entrenador ho valorava d'aquesta manera.
Podríamos clasificarnos, ¿no? Pero bueno, no deja de ser un campus súper difícil. Ellos, cuando se la vida, han jugado por un partido excelente. Veíamos que venían jugando muy bien las últimas semanas, han estado a un nivel muy alto a nivel físico en defensa. Nos han bajado muchísimo el porcentaje de acierto en los tiros de dos puntos y tampoco hemos estado brillantes, no hemos estado corriendo sin tres, pero creo que el equipo ha hecho muchas cosas bien. Hemos controlado mucho su juego a campo abierto, algo que es clave para poder competir con ellos. Y bueno, creo que cuando el equipo ha estado con 10 puntos abajo, el último cuarto, bueno, hemos dado un paso adelante en cuanto a ser competitivos, a agarrarnos al campo, a pelear. Hemos vuelto, hemos tenido opciones de, incluso yo creo que hasta de ganar el partido, ¿no? Hasta que queda 1:50. Y ahí creo que nos ha faltado un poco más de lectura, ¿no? De ver que estábamos en bonus los últimos 5 minutos, haber intentado ir más al tiro libre en lugar de hacer algunos tiros de 3 puntos un poco complicados. Creo que el porcentaje de tiros libres también nos ha pesado un poquito para llegar un poco mejor al final del partido, pero bueno, creo que lo que hemos conseguido hoy es el fruto del trabajo, no de hoy solamente, ¿no? Que también había que competir y había que intentar ganar, y si no podías ganar, perder de 8 o menos, pero no deja de ser el trabajo de creo que una muy buena segunda vuelta de la competición en un grupo súper igualado y súper difícil, y también de la primera, ¿no? Que creo que hicimos cosas bien, aunque no pudimos ganar, competimos bien contra grandes equipos, y bueno, estamos dentro, pero vamos a ver si podemos, si nos dejan tener alguna opción de ser primeros la semana que viene, después del partido de mañana de Mónaco, y si no, intentar aguantar y conservar la segunda plaza.
Ivonne Navarro, tècnic del Morabanc Andorra, que feia aquesta reflexió després del partit i satisfet per aquesta històrica classificació, malgrat la derrota davant de l'1 per 88-80. A qui també parlava era l'arquitecte del Morabanc Andorra, per dir-ho així col·loquialment. El director esportiu, el Francesc Solana, que feia aquestes valoracions.
Molt contents. Crec que estàvem en un grup d'un nivell molt alt, amb dos equips que l'any passat estaven a l'Eurolliga. Bueno, crec que encara tenim aspiracions per quedar en una plaça doncs, de dalt, i bueno, la setmana que ve encara ens queda un partit, però evidentment contents, no? Crec que és un pas més en el creixement i amb la consolidació del nostre equip i del nostre club, i poder passar el top 16 de l'Eurocup, doncs hem d'estar molt contents i satisfets, perquè també ens permetrà doncs, tenir fins al mes de febrer doncs, 6 partits més del nivell contra bons equips d'Europa.
La classificació pel Morabanc Andorra històrica, i veurem qui toca en aquest top 16, que comença, com hem dit abans, l'1 de gener i acaba el 6 de febrer. Més coses. A part del partit d'ahir de l'Andorra, també es van jugar els següents partits en aquesta Eurocup. I és que són amb els següents resultats. Asbel 75, Partizan de Belgrat 78, Dinia 64, Alba Berlín 76, Torino 96, Rita 101, victòria dels Rites a la pròrroga, València Bàsquet 97, Zenit de Sant Petersburg 89 i Tofes 92, Llamotges 98. Per avui la resta, els següents partits d'aquesta jornada número 9 de la Eurocup. Unix Kazan, Unicaja, Lokomotiv Kuban, CD Vita, Tuc Telecom, Trento, Estrella Roja, Brescia, Mornar Bar, Frankfurt i tanca la jornada del partit Mónaco Galatasaray. La classificació a hores d'ara pel grup A és el següent. Mónaco primer, seguit del Morabanc Andorra. Tercer, l'Ulm. Quart, l'Estrella Roja. Cinquè, el Brescia. I sisè i cué, Galatasaray. Pel que fa al grup B, el lidera l'Alba Berlín, seguit com a segon pel del grup del Lokomotiv Kuban. Tercer, el CD Vita. Quart, el Llamotja. Cinquè, Tofas. I cué, Dínia. El grup C, el València Bàsquet. Segon, Asbel. Tercer, Zenit de Sant Petersburg. Quart, Partizan de Belgrat, cinquè, Tuc Telecom i sisè, el Trento. I el grup D, Unicaja de Màlaga primer, segon lloc l'ocupa el Unix Kazan, tercer el Frankfurt, quart el Rites, cinquè el Mornar Bar i cué d'aquest grup D, el Torino.
Bàsquet al dia, amb Baran Soler.
Amb la mateixa energia pots girar l'esquena o fer una abraçada, dir adéu o benvingut a casa. L'energia és el que tu fas amb ella. A Endesa utilitzem la nostra per fer-te la vida més fàcil, amb solucions innovadores com One, Infoenergia o Mobilitat Elèctrica. Endesa, creiem en l'energia d'aquest país.
I com tots els dimecres, toca parlar de l'NBA, el bàsquet al dia amb el nostre especialista, l'Adrià González. Hola, Adrià, bona nit.
Què tal? Bona nit.
Bé, Adrià, comentar primer de tot que a Gómez, dels jugadors espanyols a l'NBA, s'està sortint, eh?
Sí, exacte. Un altre jugador que està sorprenent i per bé dins del terreny d'espanyols és el Juancho Hernán Gómez, que, vaja, està fent una gran temporada fins al moment, la millor des d'aquesta NBA, i que, tot i que no va començar com potser podíem esperar, no?, va començar des de la banqueta, va tenir minuts, però va estar a punt de quedar-se fora de la rotació. I vaja, des de que està titular, doncs, ha donat un gran nivell, està fent-se molt sòlid en l'atac com en defensa, i jugant de 3, doncs, ara mateix podem dir que està de titular a un dels millors equips de la NBA i de l'Oest, no?, actualment. I bé, és un jugador que ha treballat molt a l'estiu, també, igual que el seu germà, està obtenint la recompensa, perquè el talent sempre hem sabut que estava allà, i sense un rol molt cridaner, potser en quant a números o en quant a responsabilitat, però està sent clau en l'esquema dels Nuggets, i vaja, desitgem i esperem que segueixi així. Sembla que el rookie de Nuggets, Michael Porter Jr., podria tornar aviat. Veurem com afecta això al seu rendiment, però ara mateix, doncs bé, celebrar aquesta passa endavant i que pugui gaudir de molts minuts amb els Nuggets.
I Ricky Rubio, que ho té clar, perquè diu que afirma categòricament que Luka Doncic creu que serà el millor jugador europeu de tots els temps.
Sí, no? És una sentència que venint de Ricky Rubio és, home, atrevida, no?, si podem dir, perquè parlem d'un Ricky Rubio que ha compartit pista amb Pau Gasol, amb Marc Gasol, amb Juan Carlos Navarro, per tant, és un Ricky Rubio que sap el que diu, no?, i ha tingut al costat grans jugadors europeus. Al final, doncs, dir que Doncic pot ser el millor europeu de la història, doncs, ara mateix sembla atrevit, tot i que el jove esloveu doncs, està fent molt bé, està fent un inici de temporada rookie espectacular, però vaja, no és el primer jugador que ho diu, i la veritat és que, tot i que sigui atrevit, doncs, no és per menys una fal·làcia, no? És una cosa que podria arribar a ser, per què no? Però el fet és que falta temps i, de moment, doncs, veure amb quants anys manté aquest nivell Doncic, com l'augmenta, l'hem de veure a Soli Star, l'hem de veure el combat i per a ells. Per tant, tot i l'atreviment, Ricky Rubio podria tenir raó. I vaja, de moment les pistes que tenim és aquestes, que Doncic està a un gran nivell, tot i alguns altibaixos normals, no?, per un jugador de la seva edat i debutant en el NBA, doncs està fent una temporada de moment magnífica i vaja, candidat clar, com dèiem, d'altres setmanes al rookie de l'any i a seguir sorprenent a tothom.
I els Warriors, que d'altra banda, que han superat el mal moment perquè ja s'han col·locat segons de la conferència Oest.
Sí, una alegria pels Warriors, que ja els ho tocava, no? Ara porten ja doncs, una bona ratxa de victòries seguides, des que han tornat a Curry i Green, sembla que els problemes s'han oblidat i, com dèiem, no fa unes setmanes, podia ser una crisi o podia ser només un mal moment, sembla que es quedarà en un mal moment i que la franquícia doncs, no haurà de fer cap moviment per traspassar Green, ni haurà de preocupar-se més per la baixa de Curry, per tant, bé, ja són l'equip a tema, no?, un altre cop, i ja són aquests Warriors campions i dominadors de la NBA que, vaja, sempre hem sabut que eren, no? Ara mateix doncs, són segons de l'Oest, falta veure quan triguen, perquè jo crec que és qüestió de dies que tornin a estar líders de la conferència, però bé, un petit impàs, jo crec que també servia perquè l'equip no es relaxi i perquè doncs, recordin que malgrat ser els vigents campions, els Warriors no es poden relaxar i han d'estar sempre doncs, un i els altres equips i a donar el 100% per seguir sent els millors.
I quina nit més especial perquè duel entre dos jugadorassos, entre LeBron James i White, eh?
Sí, sens dubte una nit especial, no? En aquest duel LeBron James-Wayne Wade, el darrer duel entre dues agendes de l'NBA, entre dos antics companys que van guanyar dos anys seguits a Miami Heat i entre dos jugadors que es mostren un respecte i una amistat infinita, no? Tot i la derrota final de Miami, doncs jo crec que una gran nit per Wade, que vaja, va poder gaudir d'un últim duel contra el seu gran company i també doncs, pel bàsquet, no? Que sabent ja que Wade es retirarà a final de temporada, doncs ens permet el luxe de poder viure aquests partits d'una forma diferent i de tenir doncs, l'obsequi de veure aquests grans duels, a més amb els dos jugadors a un gran nivell. I bé, és una llàstima, no? Pensar que d'aquí uns mesos ja no tindrem a Wade també a les pistes, però ens hem de sentir afortunats de veure el visual i al final, doncs, en aquests últims partits, celebrar cada bona actuació com aquesta i cada bon moment contra grans excompans seus doncs, amb aquesta possibilitat que ha mostrat aquesta nit.
I si abans dèiem que els Warriors havien remuntat i han remuntat i remunten, qui ho fa també són els Celtics.
Sí, qui també sembla revifar doncs, són els Celtics, que mica en mica han anat recuperant el nivell, han anat entonant-se i ara doncs ja, vaja, tornen a estar un rècord més decent, l'únic que doncs, a l'est també hi ha molta competitivitat i encara no estan entre els quatre primers, però sí que és cert doncs, que ja comencem a veure com les peces encaixen, com els Celtics van recordar més l'equip que va ser l'any passat i com bé, comencen a complir les expectatives d'un equip doncs, que recordem abans de temporada doncs, aspirava a ser finalista a l'est i vaja, una de les alternatives a l'anell si tot anava bé, no? Clau, recuperar doncs, la millor versió de tots els seus jugadors. Gordon Hayward també doncs, va recuperant-se mica en mica. I la resta de jugadors com el Horford, Irving doncs, porta tota la temporada a un bon nivell. I els suplents han donat una passa endavant, jo crec. I vaja, celebrem no? Que es posi interessant l'est, que un equip com el Celtics torni a estar on li toca i que mica en mica vagi demostrant que és un aspirant a l'anell.
Molt bé, Adrià. Tornem parlant la setmana que ve, dimecres que ve, amb més NBA i amb més bàsquet. Adéu-siau, bona nit, fins dimecres.
Fins dimecres que ve, una abraçada, bona nit.
I abans d'acabar, dir que segueixen a la venda les entrades per la fase final de la Copa del Rei 2019, que es disputarà a Madrid del 14 al 17 de febrer. Només queden entrades per als seients de peus de pista i pels seients del darrere de les cistelles. Al web de l'acb.com es poden adquirir. 181 triples van ser els totals en la passada jornada de la Lliga Endesa del cap de setmana passat. D'aquesta manera, aquesta jornada es converteix en la millor segona marca total registrada de la competició, confirmant la importància dels triples a la Lliga Endesa. D'altra banda, Nicolás Laprovittola ha sigut escollit pel jurat com el millor jugador llatinoamericà de la passada jornada després de la seva gran actuació en la victòria de la penya contra l'Unicaja de Màlaga. També Greg Popovich, tècnic del San Antonio Spurs, està a punt de convertir-se en un dels millors entrenadors de tots els temps a la NBA. I és que Popovich acumula més de 22 anys al càrrec i porta ja quasi 1.800 partits dirigits. I la victòria contra els Phoenix Suns de l'altre dia el situa a hores d'ara com el quart entrenador amb més partits guanyats de la història. L'entrenador americà suma un total de 1.211 victòries. I ja per acabar, una treballadora dels Grizzlies rebutja $100.000 per unes bambes de LeBron James. I és que Brianna Miller va deixar molt clar que ella era, per sobre de tot, lleial al seu equip. Ho deixem aquí. Gràcies al José Matosas, al control tècnic, avui amb el Sam Gutiérrez també, al Xavi i al Xavi Pagant a la producció. I a tots vosaltres per seguir-nos. Tornem demà dijous per seguir vivint el Bàsquet al Dia.
Bàsquet al Dia, amb Aran Soler, amb el suport d'Endesa.